Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Molt bon dia. Avui és dimarts 8 de juliol del 2024. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades del dia a Sant Cugat del Vallès. Comencem l'informatiu matí.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La 24a edició dels Premis d'Esport en Marxa, organitzats per Cugat Mèdia, arriben el 29 de setembre al Teatre Auditori en una gran gala que reconeixerà els èxits esportius santcugatencs de les temporades 2023, 2024 i 2024-2025. La cerimònia tindrà moltes sorpreses i una taula rodona que girarà al voltant de l'esport base. Les propostes guanyadores es divideixen en 10 categories: Premi al millor equip júnior, Premi al millor equip sènior, al millor entrenador, a l'esport escolar, a l'esport inclusiu, a la millor direcció esportiva, a la millor promoció de la base, a la millor projecció exterior, al millor esportista i al premi a tota una trajectòria. I poques incidències, tret d'algun moment de confusió en el primer dia del canvi de sentit en la circulació de vehicles d'un tram del carrer del Torrent de la Bomba i un altre del carrer de Martorell. La majoria de veïns amb qui ha pogut parlar Cugat Mèdia n'estaven informats, tot i que molts no entenien el perquè de la modificació. L'objectiu, segons l'Ajuntament, és prioritzar la cruïlla de Lluís Companys, Torrent de la Bomba i el carrer de Manel Farrés per millorar la seguretat viària en aquest punt. Durant el dia s'han dut a terme treballs de modificació de la senyalització i col·locació de nous senyals indicatius. Les places d'aparcament no es veuran afectades pel canvi de sentit d'aquests carrers. També és notícia que el presumpte padrasta que va violar i explotar sexualment una nena de 12 anys que es trobava sota la guarda de la DGAIA captava altres víctimes a través de plataformes com Telegram. Els oferia alcohol, drogues i sexe en un pis del Raval. De fet, una de les persones que va caure en aquesta trampa va ser un jove de Sant Cugat, de 14 anys, que va acudir 3 cops al pis i que finalment va acabar presentant una denúncia. Tot plegat ho explica Catalunya Ràdio, citant fonts judicials i la denúncia. En aquest text, el noi assegura que el pederasta, cap de la trama, l'obligava a mirar pornografia i enregistrava les agressions sexuals a què sometia els infants. La nena, de 12 anys, vivia en un centre de la Generalitat, en situació de guarda per part de la DGAIA. Aquesta és una condició que la família pot demanar si per circumstàncies greus no poden fer-se encàrrec. La Generalitat ha obert una investigació per revisar l'actuació del cas. A més, la síndica de Greuges de Catalunya també ha engegat una actuació d'ofici. El presumpte cap de la trama, que es va desenvolupar entre 2020 i 2022, captava també altres agressors a través d'Instagram amb un perfil fraudulent de la nena. La Fiscalia ha demanat una pena de presó de 107 anys per al pederasta que gestionava l'entramat. També són investigades 10 persones més per haver violat la nena. D'aquestes, un home ja és a presó preventiva perquè als vídeos enregistrats se li veu la cara. Després d'aquestes notícies, seguim amb més informacions en format més breu. La policia local ha detingut un home com a presumpte autor de 5 robatoris a l'interior de vehicles a Sant Cugat. La detenció es va dur a terme el 3 de juliol a l'entorn de l'Hospital General de Catalunya. Poc abans del migdia, el cos de seguretat local va rebre l'avís d'un testimoni que havia vist un home obrint el maleter de diversos vehicles aparcats a la zona. La policia local va traslladar aquesta informació als Mossos, que quan van arribar al lloc dels fets van interceptar l'home que havia intentat fugir. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns una prova pilot per provar un nou tipus de paviment fet amb pedra sinteritzada, un material que barreja restes de pedra i minerals sotmesos a alta pressió i temperatura. Aquesta opció és més econòmica, més sostenible i requereix menys manteniment que la pedra natural. Els treballs duraran 15 dies a la Cruïlla dels Carrers del 2 de maig i de Vinyoles, a tocar a la plaça de Barcelona, inclouran, atenció, un tall parcial del trànsit, tot mantenint l'accés al veïnat. I en esports, Joel Bravo afronta la segona temporada com a màxim responsable del primer equip masculí del Sanko, que compaginarà amb la de nou director esportiu. L'equip vermell i negre continuarà al grup 3 de primera catalana i cercarà l'ascens a la Lliga Elite. Els vermell i negres volen millorar la cinquena plaça assolida la temporada passada en el primer any de Bravo a la banqueta sanguatenca. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden trobar totes aquestes informacions i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, a Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les notícies més destacades del dia i les últimes hores. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Joan García. Sant Cugat és un dels municipis de Catalunya més cars per viure i el preu mitjà de lloguer a la ciutat va créixer el 2024 i es va assolir un rècord històric d'enfilar-se fins als 1.430 amb 52 euros de mitjana mensual. És la xifra més alta de la història d'una ciutat catalana de més de 10.000 habitants. Mentre el preu del lloguer no deixa de pujar a Sant Cugat, cada vegada signen menys contractes. La ciutat va tancar 2024 amb 1.551 contractes signats, la xifra més baixa des de 2016 i una de les més baixes dels últims 15 anys. Segons l'últim informe del mercat de la immobiliària Amat Immobiliaris, el 42% dels nous contractes signats aquest últim any han estat per inquilins estrangers d'alt poder adquisitiu, sobretot europeus i americans. Són els popularment coneguts com a expats. I una primera reacció a aquest informe immobiliari és el de Francesc Dalmau, que és membre del sindicat de llogateres.
A les persones que ja hi vivien abans que vinguessin aquestes rendes altes, no? I, per tant, això constata una dinàmica que està fent el sector immobiliari aquí a Sant Cugat, que és la de no renovar els contractes. I per què no renoven els contractes? Doncs precisament perquè les immobiliàries rendistes prioritzen buscar a persones de fora amb un alt nivell adquisitiu per que puguin pagar el doble del que paguem doncs, els veïns i veïnes de Sant Cugat.
Parlem ara dels prop de 700 alumnes de diversos centres educatius de Sant Cugat que inicien avui les proves d'accés a la universitat, les PAU. L'examen de català, a partir de les 9 del matí, serà la primera cita que tindran els i les estudiants que aspiren a entrar en una carrera universitària a partir del curs vinent. El resultat de les proves, que comencen aquest dimecres i s'allargaran fins divendres, es coneixerà el 25 de juny. I nosaltres hem volgut remuntar a fa justament un any, que va ser quan l'estrès, l'ansietat i la pressió per arribar a una nota que no era precisament baixa i va fer que el santcugatenc Eric Mateu recordi amb felicitat aquella selectivitat de fa un any. Gràcies al 13,75 resultant de la mitja de batxillerat, la fase general i la fase específica de les proves d'accés a la universitat, l'Eric va poder entrar al doble grau de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu 9,9 a la fase general el va convertir en la millor nota catalana, empatat amb un estudiant de Castellnou del Bages. Un any després de la selectivitat, dona un consell. Dormiu. Tota la gent del meu voltant que ha tingut els resultats que volia ha sigut perquè ha dormit el que necessitava. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Música.
Embreseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Embreseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Embreseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
Els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
Molt bon dia, avui és dimarts 8 de juliol del 2024. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades del dia a Sant Cugat del Vallès. Comencem l'informatiu matí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La 24a edició dels Premis d'Esport en Marxa, organitzats per Cugat Mèdia, arriben el 29 de setembre al Teatre Auditori en una gran gala que reconeixerà els èxits esportius santcugatencs de les temporades 2023-2024 i 2024-2025. La cerimònia tindrà moltes sorpreses i una taula rodona que girarà al voltant de l'esport base. Les propostes guanyadores es divideixen en 10 categories: premi al millor equip júnior, premi al millor equip sènior, al millor entrenador, a l'esport escolar, a l'esport inclusiu, a la millor direcció esportiva, a la millor promoció de la base, a la millor projecció exterior, al millor esportista i al premi a tota una trajectòria. I poques incidències, tret d'algun moment de confusió en el primer dia del canvi de sentit en la circulació de vehicles d'un tram del carrer del Torrent de la Bomba i un altre del carrer de Martorell. La majoria de veïns amb qui ha pogut parlar Cugat Mèdia n'estaven informats, tot i que molts no entenien el perquè de la modificació. L'objectiu, segons l'Ajuntament, és prioritzar la cruïlla de Lluís Companys, Torrent de la Bomba i el carrer de Manel Farrés per millorar la seguretat viària en aquest punt. Durant el dia s'han dut a terme treballs de modificació de la senyalització i col·locació de nous senyals indicatius. Les places d'aparcament no es veuran afectades pel canvi de sentit d'aquests carrers. També és notícia que el presumpte padrastre que va violar i explotar sexualment una nena de 12 anys que es trobava sota la guarda de la DGAIA captava altres víctimes a través de plataformes com Telegram. Els oferia alcohol, drogues i sexe en un pis del Raval. De fet, una de les persones que va caure en aquesta trampa va ser un jove de Sant Cugat, de 14 anys, que va acudir 3 cops al pis i que finalment va acabar presentant una denúncia. Tot plegat ho explica Catalunya Ràdio, citant fonts judicials i la denúncia. En aquest text, el noi assegura que el pederasta, cap de la trama, l'obligava a mirar pornografia i enregistrava les agressions sexuals a què sometia els infants. La nena, de 12 anys, vivia en un centre de la Generalitat, en situació de guarda per part de la DGAIA. Aquesta és una condició que la família pot demanar si per circumstàncies greus no poden fer-se encàrrec. La Generalitat ha obert una investigació per revisar l'actuació del cas. A més, la Síndica de Greuges de Catalunya també ha engegat una actuació d'ofici. El presumpte cap de la trama, que es va desenvolupar entre 2020 i 2022, captava també altres agressors a través d'Instagram amb un perfil fraudulent de la nena. La fiscalia ha demanat una pena de presó de 107 anys per al padrasta que gestionava l'entramat. També són investigades 10 persones més per haver violat la nena. D'aquestes, un home ja és a presó preventiva perquè als vídeos enregistrats se li veu la cara. Després d'aquestes notícies, seguim amb més informacions en format més breu. La policia local ha detingut un home com a presumpte autor de 5 robatoris a l'interior de vehicles a Sant Cugat. La detenció es va dur a terme el 3 de juliol a l'entorn de l'Hospital General de Catalunya. Poc abans del migdia, el cos de seguretat local va rebre l'avís d'un testimoni que havia vist un home obrint el maleter de diversos vehicles aparcats a la zona. La policia local va traslladar aquesta informació als Mossos, que quan van arribar al lloc dels fets van interceptar l'home que havia intentat fugir. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns una prova pilot per provar un nou tipus de paviment fet amb pedra sinteritzada, un material que barreja restes de pedra i minerals sotmesos a alta pressió i temperatura. Aquesta opció és més econòmica, més sostenible i requereix menys manteniment que la pedra natural. Els treballs duraran 15 dies a la cruïlla dels carrers del 2 de maig i de Vinyoles, a tocar a la plaça de Barcelona, inclouran, atenció, un tall parcial del trànsit, tot mantenint l'accés al veïnat. I en esports, Joel Bravo afronta la segona temporada com a màxim responsable del primer equip masculí del Sanco, que compaginarà amb la de nou director esportiu. L'equip vermell i negre continuarà al grup 3 de primera catalana i cercarà l'ascens a la Lliga Elite. Els vermell i negres volen millorar la cinquena plaça assolida la temporada passada en el primer any de Bravo a la banqueta sancoatenca. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre recordem que poden trobar totes aquestes informacions i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, a Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les notícies més destacades del dia i les últimes hores. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Joan García. Sant Cugat és un dels municipis de Catalunya més cars per viure i el preu mitjà de lloguer a la ciutat va créixer el 2024 i es va assolir un rècord històric d'enfilar-se fins als 1.430,52 euros de mitjana mensual. És la xifra més alta de la història d'una ciutat catalana de més de 10.000 habitants. Mentre el preu del lloguer no deixa de pujar a Sant Cugat, cada vegada signen menys contractes. La ciutat va tancar 2024 amb 1.551 contractes signats, la xifra més baixa des de 2016 i una de les més baixes dels últims 15 anys. Segons l'últim informe del mercat de la immobiliària Amat Immobiliaris, el 42% dels nous contractes signats aquest últim any han estat per inquilins estrangers del poder adquisitiu, sobretot europeus i americans. Són els popularment coneguts com a expats. I una primera reacció a aquest informe immobiliari és el de Francesc Dalmau, que és membre del sindicat de llogateres.
A les persones que ja hi vivien abans que vinguessin aquestes rendes altes, no? I, per tant, això constata una dinàmica que està fent el sector immobiliari aquí a Sant Cugat, que és la de no renovar els contractes. I per què no renoven els contractes? Doncs precisament perquè les immobiliàries rendistes prioritzen buscar a persones de fora amb un alt nivell adquisitiu per que puguin pagar el doble del que paguem doncs, els veïns i veïnes de Sant Cugat.
Parlem ara dels prop de 700 alumnes de diversos centres educatius de Sant Cugat que inicien avui les proves d'accés a la universitat, les PAU. L'examen de català, a partir de les 9 del matí, serà la primera cita que tindran els i les estudiants que aspiren a entrar en una carrera universitària a partir del curs vinent. El resultat de les proves, que comencen aquest dimecres i s'allargaran fins divendres, es coneixerà el 25 de juny. I nosaltres ens hem volgut remuntar a fa justament un any. que va ser quan l'estrès, l'ansietat i la pressió per arribar a una nota que no era precisament baixa i va fer que el santcugatenc Eric Mateu recordi amb felicitat aquella selectivitat de fa un any. Gràcies al 13,75, resultant de la mitja de batxillerat, la fase general i la fase específica de les proves d'accés a la universitat, l'Eric va poder entrar al doble grau de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu 9,9 a la fase general el va convertir en la millor nota catalana, empatat amb un estudiant de Castellnou del Bages. Un any després de la selectivitat, dona un consell. Dormiu. Tota la gent del meu voltant que ha tingut els resultats que volia ha sigut perquè ha dormit el que necessitava. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Rebossada, farcida de picarol, musiquetes a la panxa i converses de gegant, magranes de temporada, pessigolles tropicals, bruixes esbojarrades, encanteris triangulars. Papallones, ballarines d'espírit, trompa efervescent, andromines velles que es despullen carrer avall. Tot és lluita, tot és ball, quina cursa, tot s'hi val, bogeria desbocada al diluvi universal. Devores les paraules, et cruspeixes les estrelles, parlem llengües viatgeres, cridem cants d'altres indrets, somnis de cullera, desitjos de forquilla, sempre més ets una fera, mai no és prou que un animal. Rebossada, farcida de picarol, musiquetes a la panxa i converses de gegant, magranes de temporada, pessigolles tropicals, bruixes esbojarrades, encanteris triangulars.
Música a Ràdio Sant Cugat. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I'm getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you kiss. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. We're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke here somewhere and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets. And they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast start in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on then, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start a fire. Worry about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Thank you.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa estem pendents de l'incendi que afecta el Parc Natural dels Ports, al Baix Ebre. A hores d'ara, el foc ja ha afectat 2.500 hectàrees, segons han confirmat els bombers fa uns minuts. A més, es manté el confinament a la majoria de poblacions properes al foc, és un confinament que afecta unes 2.000 persones. Només s'ha aixecat el barri de Remolins, de Tortosa. Això ho ha explicat la consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, que és el centre de comandament dels bombers a Tortosa. Parlon també ha explicat que s'espera que a partir de les 2 del migdia baixi la intensitat del vent i que això permeti treballar en millors condicions. La part més activa de l'incendi és la zona superior del flanc dret entre Paüls i Alfara de Carles. De moment, a la zona hi treballen 74 dotacions terrestres i 300 efectius, a més també de 15 mitjans aeris des d'aquest matí. A més, durant la nit s'hi ha incorporat la Unitat Militar d'Emergències, la UME. Els serveis d'emergències han hagut d'atendre 6 persones per cops de calor o intoxicació pel fum, però no hi ha víctimes mortals. Davant la situació, aquesta matinada s'ha mobilitzat tots els bombers que tenen de guàrdia, la incorporació dels efectius és obligatòria i s'han de presentar als seus parcs el més aviat possible. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el cap operatiu dels bombers, David Borrell.
La situació és que el flanc esquerre de l'incendi ha traspassat la carretera que va de Paüls a Xerta i això ha dificultat molt tota la tasca d'extinció. Ara just es comencen a activar els mitjans aeris perquè puguin treballar i això ens ha de permetre doncs, poder-lo anar perimetrant.
Ara estem treballant sobretot amb aquest flanc esquerre, intentant doncs, que aquesta flanc esquerre, aquesta obertura de la carretera de Paüls a Xerta no ens passi de cap manera doncs, a l'Ebre, que seria doncs, la prioritat principal en la que estem concentrats.
Doncs aquí a uns instants serem novament en directe al centre de comandament dels bombers a Tortosa per seguir l'actualitat i l'última hora d'aquest incendi. Més qüestions. El Servei Català de Trànsit coordina durant aquesta setmana, juntament amb les policies locals i els Mossos d'Esquadra, una campanya preventiva de conductes de risc dels ciclistes en municipis i carreteres, així com de patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal en l'àmbit urbà. Doncs de seguida connectarem en directe amb un d'aquests controls a la ciutat de Martorell, al Baix Llobregat, per conèixer quines són les infraccions que més s'hi detecten en aquest tipus d'inspeccions. I pel que fa al transport públic, la línia R4 de Rodalies acumula retards que poden superar la mitja hora per una incidència a la infraestructura entre la Granada i Vilafranca del Penedès. Tècnics de DIF treballen en la reparació d'aquesta avaria. I en esports, el Barça ha arribat a un acord amb el porter Chesney per la renovació del seu contracte per 2 temporades més. El polonès, de 35 anys, s'ha signat com a blaugrana fins al 2027 i se suma a Joan Garcia sota pals. Amb tots dos porters confirmats, ara la incertesa se centra en el futur de Marc-André Ter Stegen, que té contracte fins al 2028, i d'Iñaki Peña. I en cultura, el Museu Tàpia s'expandeix per Barcelona amb la segona edició d'Extramurs. El projecte trasllada a transitar la quema de l'artista Elena Ribeiro dels espais menys habituals del museu a la Basílica de Santa Maria del Pi, als Jardins del Teatre Grec o al Centre d'Art La Capella.
Notícies en xarxa, edició matí.
Es manté el confinament de més de 2.000 persones que són a les poblacions afectades per l'incendi de Paüls, al Baix Ebre, que a hores d'ara ja ha afectat 2.500 hectàrees que s'han cremat. El confinament només s'ha pogut aixecar al barri tortosí de Remolins. La consellera d'Interior, Núria Parlon, que està al centre de comandament dels bombers a Tortosa, ha demanat prudència perquè encara, diu, queden hores crítiques. El fort vent dificulta la tasca dels bombers, malgrat que es preveu que a partir de les 2 del migdia baixi la intensitat i millorin les condicions per tal de contenir el foc. La part més activa de l'incendi és la zona superior del flanc dret entre Paüls i Alfara de Carles. Busquem ara l'última hora sobre aquest foc i sobre com ho estan vivint en concret des del municipi de Xerta. Tenim en connexió el seu alcalde, Roger Avinyó. Bon dia, gràcies per atendre'ns. Senyor Avinyó, bon alcalde de Xerta, bon dia. Ens escolta bé, no?
Sí.
Expliqui'ns, quina és la situació a hores d'ara al municipi que vostè governa?
Bé, la situació és prou dramàtica. Sí que és cert que, bueno, sobretot ahir a la nit va ser el pitjor perquè les flames van arribar fins a les primeres cases del municipi, pràcticament. Els bombers van estar als mitjans terrestres donant-ho tot per evitar que les flames avancessin, però bueno, la situació és bastant dramàtica. Tenim, bueno, ja tenim 5 persones desallotjades que estan aquí a l'Ajuntament, a una sala que hem habilitat. Ara mateix hi ha el flanc molt actiu a la zona nord del municipi, entre, o sigui, el foc ha creuat la carretera de Paüls, està avançant també per una zona forestal que hi ha molta massa, i ens preocupa perquè també hi ha masies, hi ha corrals de bestiar, i encara no sabem quin abast pot tenir. Ara mateix estan treballant unitats aèries que s'han pogut incorporar tan bon punt s'ha fet de dia, i això és el que ens dona esperança de que ho puguem controlar tan aviat com puguin, perquè la situació és, com he dit, molt dramàtica. Tenim més del 50% del terme municipal afectat i encara ara mateix no sabem l'abast que ha tingut, però calculem que l'afectació i els danys que ha produït aquest incendi han sigut devastador per al municipi de Xerta.
Ens deia que les flames van arribar pràcticament a les primeres cases del municipi, però en principi, fins ara a Xerta s'ha cremat cap edifici?
El que és el nucli urbà del poble, no, però sí que tenim constància que hi ha hagut masies i granges d'animals que sí que han patit les flames. Sé que ahir a la nit, per exemple, un veí del poble que viu als afores, viu als disseminats, el van desallotjar finalment els bombers. Tenia la granja plena d'animals i segurament que han acabat morint tots els animals de la granja. La casa se l'ha cremat, també la casa de la seva filla, vull dir, un desastre. Ja li dic, encara a hores d'ara no sabem l'abast dels danys que ha causat. I, bueno, serà la feina que haurem de fer els propers dies. Ara la prioritat és que bombers estabilitzin i controlin l'incendi el més aviat possible, perquè també, a part del flanc aquest que li estava comentant, que afecta el nord del terme municipal de Xerta, també hi ha un flanc que està afectant a la zona d'Alfara de Carles, que està anant en direcció cap al municipi d'Alfara de Carles, i que també és bastant preocupant.
Alcalde, deia que hi ha 5 persones desallotjades, en principi la resta de la població està confinada, no?
Sí, de fet l'ordre ja es va donar ahir, no? Es va activar també el pla d'emergències municipal, i el que han fet ha sigut reforçar el missatge, no, de que la gent s'ha de quedar a casa fins que no sigui estabilitzat l'incendi i fins que les autoritats no ens ho comuniquen. Ahir, durant la nit, no, en aquells moments tan dramàtics que es van viure, que es veien com les flames s'apropaven cada vegada més al poble, va haver gent del poble que va, per por, va acabar marxant, i bueno, nosaltres, la situació va ser molt caòtica. Vam estar anunciant de que el que ens deien el cos de bombers, que el més segur era estar a casa, al municipi, ja que el poble era la zona més segura i que no era segur sortir amb els cotxes. Però clar, quan et veus les flames que et se van aproximant...
És complicat quedar-se.
És molt complicat.
Va en contra de l'instint una mica de supervivència, però és el que recomanen els bombers, les autoritats i els sistemes d'emergència, que s'ha de fer en aquests casos. Quan es decreta confinament, la gent s'ha de quedar a casa seva perquè és l'espai més segur. Roger Avinyó, alcalde de Xerta, lamentem que estiguin passant per aquests moments tan complicats. En farem seguiment i, si cal, en tornem a parlar demà. Gràcies per haver-nos atès. Molt bon dia.
Gràcies.
Adéu. I tornem ara al centre de comandament dels bombers situat a Tortosa, al Baix Ebre, des d'on durant tot el matí ens han estat informant els companys Josep Martínez Hidalgo i Leonor Bartomeu, de Canal T. Leonor, bon dia de nou. Quina és la situació a hores d'ara? Quines novetats hi ha?
Bon dia de nou. Bé, doncs, el que ens han informat tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com el cap dels bombers, David Borrell, és que a hores d'ara l'afectació de l'incendi és del voltant de 2.500 hectàrees. Al llarg del matí s'aniran incorporant els mitjans aeris, els mateixos que ahir, un total de 15, incloent dos foca dels militars i també un avió bombarder. També sobre el terreny hi ha 47 vehicles dels bombers de la Generalitat, 100 militars, en total fins a 300 efectius sobre el terreny per intentar controlar al llarg del matí les flames d'aquest incendi que, com recordaran, es va iniciar ahir al migdia a Paüls. Ho ha dit la consellera, al llarg del matí s'afronta les hores més crítiques d'aquest incendi, per això es demana prudència a la població, sobretot que respecte el confinament. Hi ha més de 3.000 persones afectades per este confinament a les poblacions de Paül, Xerta, Aldover, Alfara de Carles, Roquetes, Tivenys, Vítem, Jesús, i aquestes són les poblacions que ara mateix estan afectades per este confinament. I tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com el cap dels bombers han insistit en això que respecte a este confinament, perquè en este matí ens trobem davant les hores més crítiques de l'incendi.
La situació és que el flanc esquerre de l'incendi ha traspassat la carretera que va de Paüls a Xerta i això ha dificultat molt tota la tasca d'extinció. Sí que s'ha aconseguit, que era el principal objectiu tàctic que tenien els bombers durant tota la nit, que no traspassés l'Ebre i anés cap a la Vall de Cardó. Aquest era un dels temes que més preocupava, això s'ha aconseguit.
Però sí que ens ha sorprès la violència amb què ha bufat aquest vent. És a dir, sí que esperàvem que augmentés el vent doncs, de 30 a 40 o 50 km hora, els 90 km sostinguts, doncs ens ha posat en una situació molt difícil. Hem estat tota la nit treballant de forma molt difícil, molt precària, molt dura.
Fa pocs minuts s'ha aixecat el confinament al barri de Remolins de Tortosa. Hem pogut parlar també en directe amb l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, que ha fet també esta crida a la prudència, esta crida a la ciutadania que respecte estos confinaments, i també ha explicat que la ciutat de Tortosa s'ha mobilitzat tant per a acollir este centre de comandament dels bombers com també per a acollir els militars de la UME.
Cridem, no?, a la ciutadania que faci cas a totes aquestes alarmes que s'han anat fent arribar durant les últimes hores, durant la nit, que per tant se mantinguen a les seues cases. És una mesura de precaució, perquè tot i que al nostre terme no està l'incendi, estem al costat, estan bufant els vents i per tant necessitem pues, que tothom faci cas de totes aquestes instruccions, no?, que se mos fan arribar des de bombers.
Com hem dit, este matí s'enfronten les hores més complicades d'este incendi. Està previst que a les 2 de la tarda hi hagi un canvi en el vent que gire de mestral a marinada, la qual cosa podria afavorir les tasques d'extinció. També ens han confirmat des dels bombers que este matí es traslladaran fins a la zona afectada pel foc el grup d'estructures col·lapsades per avaluar els danys. A hores d'ara hi ha constància d'almenys una granja afectada a Aldover, alguns jardins també de les poblacions d'Aldover i Xerta, i durant la nit s'ha hagut de protegir una benzinera a Xerta que no ha resultat afectada pel foc. Els bombers han dit que la nit ha estat molt complicada amb vent sostingut de fins a 90 km per hora. Això ha fet que hi ha hagut focus secundaris que han traspassat el riu Ebre fins al marge esquerre del riu, a la zona entre Benifallet i Tortosa. Dos focus secundaris que fins ara no han progressat, i també doncs, una de les prioritats avui serà evitar que estos dos focus secundaris puguen progressar cap a la serra de Cardó-Boix. I això, de moment, és tot el que us podem explicar des d'aquest centre de comandament, on, insistim, este matí s'afronta les hores més complicades i importantíssimes per intentar controlar aquest incendi que afecta bàsicament les poblacions de Paüls, Alfara de Carles, Xerta i Aldover.
Doncs esperem que vagin bé aquestes tasques d'extinció. S'espera que cap a les 2 del migdia canviï el vent i sigui més fàcil poder treballar en l'extinció d'aquest incendi que ja afecta 2.500 hectàrees. Leonor Bartomeu, companys de Canal T, moltíssimes gràcies per totes aquestes connexions i per l'enorme feina, que encara us queda també una jornada llarga per seguir informant els vostres telespectadors de l'evolució d'aquest incendi, el segon gran incendi d'aquest estiu del 2025. Que vagi bé. I pel que fa al foc de Pinell del Solsonès, que ha cremat aquest dilluns, els bombers l'han donat per estabilitzat al voltant de les 11 de la nit, una estona abans, davant la millora de les condicions de l'incendi. Protecció Civil va aixecar els confinaments de les poblacions de Pinell i Castellar de la Ribera, totes dues a la comarca del Solsonès. El foc, que es va iniciar cap a les 2 del migdia, va cremar unes 50 hectàrees. Una trentena de dotacions terrestres dels bombers es mantenen sobre el terreny per tal de mirar de controlar el foc. El govern ha homenatjat quatre homes que van ser empresonats i un fins i tot executat durant el franquisme. Es tracta de Pere Culleré Rufiero, José Casas Cantons, José Serrano Mesa i Rosendo Barbosa, els familiars dels quals, en el cas de Culleré, ha estat ell mateix, han recollit el diploma acreditatiu que reconeix la privació de llibertat patida en un acte presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. El president ha agraït el coratge d'aquests ciutadans per oposar-se al règim franquista i contribuir a la democràcia. Ha alertat també que en un context com l'actual, els drets no es poden donar per fets i ha fet una crida a estar alerta i actuar de forma imminent davant del menor signe de vulneració de drets. I precisament amb l'objectiu de contribuir a que no s'oblidi la repressió del franquisme i a defensar la democràcia, s'ha posat en marxa un projecte educatiu a les escoles catalanes que busca desmuntar mites i promoure la memòria històrica amb el programa 50 raons per les quals en Franco no es vivia millor. En parlem ara d'aquest programa amb Víctor Ferreira, que és professor i director pedagògic de l'entorn d'aprenentatge del Canigó, per conèixer millor aquesta iniciativa. Senyor Ferreiro, molt bon dia.
Ferreira, molt bon dia.
Ferreira, disculpi, Ferreira.
Sí, sí.
Gràcies bon per atendre'ns. És un projecte que respon a una preocupació concreta per combatre una qüestió que s'ha detectat, és que hi ha una certa idealització, no, de la dictadura franquista. Expliqui'ns.
Sí, més que idealització i ignorància i desconeixement i desinformació i sobretot també revisionisme històric. Jo formo part, bueno, d'aquest servei educatiu que es diu Entorn d'Aprenentatge al Canigó, que són els camps i entorns d'aprenentatge al Canigó, un servei educatiu del Departament d'Educació que rebem, fem suport curricular a través d'estades i sortides i projectes amb escoles i instituts de Catalunya, i juntament amb altres companys de camps i entorns d'aprenentatge van crear un grup de treball que es diu Grup de Treball de Guerra Civil, Exili i Memòria Històrica, que treballem temes sobre la Guerra Civil i l'exili, i ens interessava, bueno, la idea és posar, fer una mica de treballar la memòria històrica, i vam, en moltes de les nostres atenció amb alumnes, vam veure que hi havia un desconeixement, no?, sobre un blanquejament, una mica una banalització del que havia sigut la dictadura franquista. Arran que enguany se celebra els 50 anys de la mort del dictador, vam decidir crear aquest grup de treball juntament amb els companys del camp d'aprenentatge de la Noguera, de Barcelona, del Ripollès i jo del Canigó. Doncs vam decidir crear aquest material que pretén això, donar una eina al professorat de Catalunya i de més enllà, si cal, doncs, per poder combatre una mica els falsos mites que corren sobretot a les xarxes, a través de youtubers, instagramers, a través de tiktokers, sobre el franquisme, no?
I hem fet aquest programa que consisteix en una col·lecció de fitxes que van desmentint diferents afirmacions que vostès han detectat que els joves sostenen, perquè les han vist, com deia, a les xarxes socials. Què és el que expliquen aquestes fitxes?
Exacte, és a dir, nosaltres ens hem basat, clar, avui en dia els joves, diguéssim, la seva forma d'accedir a la informació és a través de les xarxes socials, és una informació molt encapsulada, diguéssim, molt petita. Llavors és molt fàcil, no?, ficar imatges, ai, ficar idees, no?, molt, molt senzilles. I llavors del que es tracta aquestes fitxes és agafar 50, bueno, 50 perquè fa 50 anys de la mort del dictador, no?, doncs agafar 50 estereotips del franquisme que hem detectat que corren per les xarxes, i tu al davant tens, diguéssim, l'afirmació que et pots trobar dient qualsevol youtuber o influencer.